Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, 12 i 20. Comencem puntuals, com sempre, dimarts 2 d'abril del 2019. Per cert que, hores d'ara, tenim 16 graus, 15-16 graus a la ciutat de Lleida. I com a darreríssima hora, perquè acaben de fer la roda de premsa, finalment el Doctor Music no se celebrarà a Scalarre perquè han decidit traslladar-lo a Montmeló, presumiblement al circuit de Barcelona. En fi, parlarem d'això, també de la previsió meteorològica, també de la resta de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui també estarà amb nosaltres la Roser del Tiberi, d'aquí del carrer Acadèmia, i també acompanyada dels salesians per parlar del premi que se'ls va otorgar fa uns dies. Parlarem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records amb del Joan Bellmunt. A partir de la una, la Nacional 240, parlem de cuina, coneixerem el xef, el cuiner que ens ha d'acompanyar, el que serà el resident d'aquest mes d'abril. Ja t'avanço que ve des de Lleida. I a 2:15, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. 15-16 graus hores d'ara a Lleida. El que fem tot seguit és buscar aquesta previsió meteorològica que ens arriba, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Seguim amb el cel força ennuvolat a la província de Lleida per aquestes properes hores de dimarts, sobretot a la zona del Pirineu, on s'hi esperen pluges no gaire importants. Les temperatures patiran pocs canvis, 21 graus a Lleida capital i a Balaguer, 19 a Tàrrega, 18 a la Seu d'Urgell, 15 a Viella. De cara a demà, les temperatures baixen, tindrem el cel força ennuvolat, pluges també a la zona del Pirineu, i com deia, la cota de neu es quedarà als 1.600 metres al matí i anirà baixant durant el dia fins als 800.000 metres. Temperatures, com deia, que baixen, tindrem 3 graus negatius de mínima a Viella, 2 de negatius a la Seu d'Urgell, 3 de positius a Tàrrega, 4 a Balaguer i 6 a Lleida. Les màximes seran de 16 a Lleida i a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell, 11 a Viella. El vent bufarà de forma variable, força suau durant el matí, el notarem des de l'oest-nord-oest al final del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs com et dèiem, això és darrera hora, finalment amb roda de premsa ara a les 12, fa 20 i escaig minuts. El Doctor Music ha anunciat que l'edició d'aquest any, del 2019, es realitzarà a Montmeló, concretament al circuit. Recordem que la Diputació de Lleida fins ara, havia reiterat el compromís amb el territori per buscar alternatives a la possible marxa del Doctor Music, i també per allò considera que la mesura plantejada pels alcaldes per deixar de pagar el cànon de l'aigua a l'ACA no és cap solució. Per la seva part, els alcaldes del Sobirà estudien demandar el govern per danys i perjudicis per no autoritzar el Doctor Music. El Consell d'Alcaldes ha acordat exigir una reunió amb el president Torra i els seus consellers. Però comencem parlant de successos. A la xarxa viària lleidatana, de tant en quant, doncs, segueixen havent brètols conduint, en aquest cas, una motocicleta, però és igual, pot ser un vehicle. Ha estat denunciat un motorista que anava a 179 km per hora a la Nacional 240 al seu pas per les Borges Blanques. El límit en el punt on va ser enxampat pels Mossos d'Esquadra era de 90 km per hora, per tant, per un sol quilòmetre per hora no duplica la velocitat màxima i, per tant, doncs, es quedarà, doncs, amb un tipus de sanció que podria ser molt pitjor. Però vaja, un motorista, 23 anys, veí de Lleida, que sí, que ho sé, que ho hem dit mil vegades, és que jo hi anava i, veus, no va passar res. Però si passa a 180 km per hora o 179, de veritat que et fas mal i fas mal. Per tant, com que tots hi hem d'anar per la carretera, anem a respectar-nos tots, uns als altres. I repeteixo, que tots podríem anar segurament més ràpid i no passaria res. Però com que no ho sabem, respectem-nos i respectem la velocitat màxima, que per això la posen. Per cert, que segueixen investigant l'enderroc de l'Arc d'Adà de Llardecans, i tot apunta que un vehicle l'hauria investit. L'alcaldessa del municipi diu que els veïns de la zona estan impactats i preocupats i espera que es pugui restaurar aviat. I l'atur a les comarques de Lleida cau de 26 persones al març i el mes es tanca amb 21.368 persones en situació d'atur. En termes interanuals, el descens es va acostar al 4%. I obrim la plana local perquè Lleida aposta per la innovació tecnològica per combatre els robatoris de cablejat elèctric de l'enllumenat públic, Roger.
Sí, l'Ajuntament de Lleida, juntament amb la concessionària Lleida Llum, va presentar un nou sistema tecnològic antirrobatori de cablejat elèctric de l'enlluernat públic, que té per objectiu disminuir aquest tipus de robatori. Així, quan es produeixi un tall de coure en l'enlluernat públic, s'avisarà la Guàrdia Urbana. Copador serà la primera zona de Lleida en disposar d'aquest sistema, que s'anirà implantant progressivament a tota la ciutat. La paeria estima a prop més de 300.000 euros el cost de reparació del cablejat sostret i reparat dels punts de llum malmesos només durant el 2018. D'altra banda, la Guàrdia Urbana està enllestint un sistema de denúncia immediata per a aquesta tipologia de robatori amb força que permetrà activar els protocols d'actuació de manera més ràpida.
I la Diputació de Lleida constitueix la Comissió Informativa Boreas finalment sense la participació de Joan Renyer.
Sí, la Diputació va acollir ahir la primera reunió de la Comissió Informativa sobre el cas Boreas. La reunió va servir per constituir la comissió amb els 15 diputats dels diferents grups que en formaran part i entre els quals ja no s'hi troba Joan Renyer. Des d'un primer moment, el diputat i expresident de la institució havia expressat la seva voluntat de participar-hi, però en el darrer ple de la Diputació es va renunciar a aquesta possibilitat davant les crítiques de la resta de grups.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Doncs amb esports parlem de futbol, Roger, perquè Lleida vol esperonar una mica més la presència de públic i ho fa amb promocions i packs.
Sí, el partit d'aquest cap de setmana contra l'Egea és més que important i per això el club posarà a disposició de l'aficionat diferents packs d'entrades que van des d'entrades a només 4 euros, amb una mica de trampa perquè seran entrades de 20, un pack de 25 entrades a un preu de 100 euros, per tant 4 euros per entrada, però després també es posaran packs a 15 euros per 3 entrades, per tant 5 euros a gol, i després també a 25 i a 35 a lateral i tribuna, aquests packs de 3 entrades.
Molt bé. Per cert, ara parlem d'hoquei, l'Alpicat ja ha omplert un primer autocar d'aficionats que acompanyaran l'equip en el partit que jugarà dissabte a la pista del líder, el Mataró. L'equip que entrena Xavi Roy, per cert, ocupa la segona posició a la classificació de l'Hockey Lliga Plata a tan sols un punt de l'equip barceloní. Per tant, s'hi juga la possibilitat de situar-se primer i fer un altre pas, atenció, perquè estaria molt bé això, cap a l'ascens a la Hockey Lliga.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, li donem la benvinguda. Mari Carmen, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Segon dia de la setmana i dia 2.
Dia 2 d'abril.
Clar, ja que vam començar dilluns, dia 1, mira, aquesta setmana ho anomenarem així, eh? 2 d'abril, nosaltres viatgem en el temps, cap enrere, bastant cap enrere, 25 anys, que segons com es miris és poc, però segons com es mire, ja fa dies, que va ser fa 25 anys, fa dies, 2 d'abril del 94, Mari Carmen, de què es parlava?
Comencem amb esports, avui. Sí, perquè el camp d'esports de Lleida s'estava preparant pel partit Unió Esportiva Lleida-Barcelona.
Hosti.
Un derbi entre germans, segons la premsa esportiva. A vida
Mira, primer,
o mort, deien.
Primer error. Primer error. S'ha de ser esportiu i tal, però Lleida s'estava jugant molt. O sigui, és igual si és el Barça. Qui s'havia de guanyar, anar a guanyar a mort?
A vida o mort, ja ho deia la premsa en titulars.
Sí, germans i tot el que vulguis, però deixa't estar. O sigui, la gent que va al camp ha d'anar a animar al Lleida, no al Barça. Però bueno.
Bueno, el Barça arribava amb tots els seus efectius, eh?
Home, ja més lliga, vull dir, són 3 punts per tots, però...
Sí, sí. Aquest partit suposaria un rècord d'afeccionats al camp d'esports i de taquilla. Al camp de Lleida, ple a vessar, per presenciar aquest transcendental xoc, sobretot moltíssima, moltíssima gent que no són tan aficionats de Lleida, però sí que són molt aficionats del Barça, doncs aquell dia se'ls va obrir el cel. Vull dir que tots cap al camp d'esports van donar també molts dinerets a la Unió Esportiva Lleida, perquè van fer taquilla, i era un dissabte, 2 d'abril, i jugava a partir de 8:45 del vespre. També la delegació d'Hisenda va intensificar en aquells moments els controls del frau fiscal. Les activitats previstes es van dirigir a una més àmplia coordinació i l'any 93 es van emetre 350.630 requeriments i l'agència tributària va regularitzar els incompliments dels contribuents. Notícia també de la massiva afluència que va deixar els turistes sense sostre al Pirineu. I moltes persones van tenir que dormir en els seus cotxes a Sort i a Pont de Suert. O sigui, va ser una avalanxa. Els hotels de la Vall d'Aran, el Pallars Jussà i el Solsonès, arribaven al 100% d'ocupació. Les cases de pagès i els càmpings tenien totes les places cobertes aquella Setmana Santa de l'any 94. La jutgessa de Cervera va decretar en aquelles dates també l'ingrés a presó del veí de Cervera Diego Beltrán, de 35 anys, com a presumpte autor de la mort a trets d'un xatarrero de Tàrrega. L'acusat negava totes les acusacions i durant el temps de la seva detenció va fer una vaga de fam per demostrar la seva innocència. La Guàrdia Civil considerava que era el principal sospitós del crim. Es va decretar el secret de sumari per continuar les investigacions. I acabem dient que Lleida tenia en aquells moments una oferta del 70% de places en cases de pagès. S'estava augmentant tot això de les cases de pagès.
Sí.
I els preus per nit en aquells moments oscil·laven entre les 4.500 i les 1.200 pessetes. La modalitat turística era nula al Segrià i al Pla d'Urgell, però a lo que era la zona del Pirineu, el 70%.
O sigui, entre 1.200 i 4.500 pessetes.
Pessetes.
1.200 són 7 euros.
Doncs pues cada nit, 7 euros
entre,
per nit.
Entre 7 i què deu ser això? 24, 27 euros,
que
més o menys.
Devia ser de més categoria a la casa de pagès.
Avui en dia jo crec que no trobes res per menys de 40 o 50 euros.
Vull dir, pues llavors, amb 7 euros, anys, amb 7 euros tenies, podies dormir una nit a la casa de
Molt
pagès.
Bé. Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara parlem del Tiberi, Elder.
Doncs avui tenim aquí per parlar d'un tema molt important, perquè parlem concretament d'una empresa d'aquí de Lleida, però aquesta empresa té una llavor social molt més important, que té un rerefons, i hem portat al Roser, el Roser de la Tiberi del Roser, i a la Cíntia dels Salesians. Hola, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Bueno, us expliquem una miqueta de què va tot això. El Tiberi del Roser i els Salesians, en una col·laboració, els han donat un premi, una menció de l'Ajuntament per la seva llavor social, i volem que ens expliqui una miqueta sobre per què, què feu per rebre aquest premi.
Bé, l'Ajuntament de Lleida cada any fa un premi, que és el premi de l'empresa solidària, on els encomana a les diferents entitats de Lleida que diguin quina empresa durant l'any ha col·laborat més a nivell social amb ells. Llavors, des de Salesians de Lleida, nosaltres vam proposar la Roser, perquè des de fa més o menys 2 anys està col·laborant amb nosaltres amb un taller de cuina, tant a nivell de pràctiques com algun cop ha vingut ella a fer alguna masterclass al nostre taller de cuina.
Bueno, una mica de... Hola, bones.
Hola, Roser.
Bueno, jo crec que... Home, molt agraïts, de tota manera, sempre a Salesians, perquè col·laborar amb ells és una situació sempre... Parlem de situacions amb gent
Vulnerable.
Vulnerable.
Exacte, perquè no ho hem dit, però amb qui treballeu? Perquè...
Amb gent amb, bueno, de diferents edats, de diferents països, d'Espanya també n'hi ha, evidentment, no? No sé, això potser...
Principalment amb joves de 16 a 29 anys, però prioritàriament amb joves de 16 a 20 anys. El que passa és que el projecte que normalment col·labora la Roser és un projecte d'immigració, del Departament d'Immigració, llavors l'edat dels joves és de 16 fins als 65, perquè seria edat laboral. Està obert a tota persona immigrant que estigui a edat laboral i que es vulgui integrar al món laboral.
Clar, vosaltres el que feu és donar-li unes pràctiques per a aquesta gent que normalment no rep, no el reben amb les portes obertes a molts llocs, perquè tinguin aquesta formació i més endavant puguin tindre aquesta sortida laboral, no?
Sí. En principi, primer fan la formació teòrica al nostre centre, que fem tant el tema de manipulador d'aliments, com fem competències transversals i com fem taller de cuina pràctica. Un cop hem acabat la part teòrica, llavors passem a la part pràctica perquè ells vegin què és el treballar amb una empresa aquí a Espanya.
I aquí entra
la Roser.
Sí, llavors és quan arriben al Tiberi i allà doncs intentem posar una mica en pràctica tot el que ens hem pogut aprendre allí. Jo he de dir que tota la gent, tots els nois que venen... Home, sempre n'hi ha algun que és cinta. Però la majoria són nois, molt bons nois, amb moltes ganes de treballar, i que sap greu quan veus que s'acaben els dies i és que inclús arribes a fer una amistat amb ells, eh? Perquè n'hi ha alguns que estan molt interessats en poder tirar endavant. S'agraeix. Jo crec que amb les entitats s'hauria de tenir amb entitats com és el cas d'ells, que ara sé que van super, més que saturats, s'hauria de tindre una menció especial. Ells sí que realment són els grans herois de poder tirar endavant tot un projecte com és això, perquè nosaltres només fem això, eh? Arribar a la cuina i dir, pues mira, fregues plats, avui faràs uns espaguetis,
bueno,
i això...
Que no és poc, eh?
Sí.
Que no és poc.
Però la feina dura és la d'ells, eh? Perquè clar, aquests països de que deuen arribar, potser molts no hauran vist l'aigua que surt de l'aixeta, jo no sé, això, però per dir-te alguna cosa d'aquestes.
Bueno, venen majoritàriament de Marroc, sud-americans, colombians, normalment és països africans o Sud-amèrica.
Clar, i aquí venen i tenen aquest risc d'exclusió, sí. I vosaltres serviu de pont perquè tinguin una formació.
Penseu que si no és molt difícil que ells puguin entrar dintre del món laboral, perquè... Primer, la formació que tenen moltes vegades no és la mateixa que la que es demana aquí. La cultura no té res a veure moltes vegades.
Abans això, l'idioma, però a vegades...
L'idioma és un altre hàndicap, que també és un tema que treballem molt durant tant les pràctiques com quan fan el curs. Llavors, els casos com la Roser és una manera d'obrir-los una miqueteta a la porta i els que ells puguin començar a donar passets per poder arribar al seu objectiu final, que és treballar.
Perquè això t'anava dient, una cuina, la comunicació és importantíssima, no? Com, una vegeta, com us les manegueu?
Bueno, mira, us vaig ara una cosa que em va passar una vegada. Amb un noi vaig dir que havia de fer flams i li vaig donar la recepta i tal, i vaig dir, pues mira, cullerada de sucre... Clar, en castellà, perquè primer comencem al castellà i després ja comencem al català, no? Però llavors li vaig dir, i 4 cucharades grandes de azúcar, o sigui, 8 cucharades grandes de azúcar, una por huevo. Bueno, i jo me'n vaig anar a fer altres coses i tal i que qual. A mi em semblava que la cosa ja l'havia deixat prou clara. I quan arribo allà, veig una massa espessa. Jo dic, ostres, dic, què ha passat aquí? I havia posat 4 cucharons de sopa, o sigui, el cucharon, 8 cucharons de sopa amb 8 ous, clar, allò. I jo diu, com és, però què has hecho? I diu, nada, pues he puesto lo que tú me has dicho. Dic, hombre, te he dicho 4 cucharadas de sopa, cucharadas, no cucharones. Clar, això és important, sí, no? Sí. Vull dir, clar que d'això, però doncs, què vol dir? Que la feina que has de fer és dir molt clar i veure que ells entenen perfectament el que estan dient. I és superimportant treballar amb ells, a part de que estiguin allí fent això, que xerrin. Però els hi costa molt, eh? Perquè a ver, explícame, ¿y en tu país cómo lo haces? ¿Y esto qué tal? ¿Y ahora no sé cuántos? Bueno, és una mica, perquè jo sempre dic que de vegades ens descuidem que a la millor hi hauria gent que estaria amb ganes de poder fer de company lingüístic. Amb gent així.
Sí.
I potser, escolta'm, potser algú s'ho podria anar pensant, perquè és que, clar, què passa? Amb la gent de Sud-amèrica no hi ha problema, però amb els sud-africans i dels països àrabs, aquest problema, clar, ells què passa? Que parlen entre ells, és evident, és més fàcil.
Normal, arribes a una societat diferent i t'apropes a lo familiar.
O sigui, doncs aleshores, potser una altra manera seria que parelles lingüístiques, ostres, no sé si els centres s'haurien de posar... No, ara potser m'estic posant en una cosa que no em toca a mi, eh? Però, clar, jo parlo pel que a mi em passa quan m'arriben aquests nois a la botiga, no? Que et trobes que, clar, has de parlar...
En el nostre cas hem tingut alguna vegada parelles lingüístiques. El que passa que també el que ens trobem és que no els nois tenen aquesta necessitat d'aprendre la llengua.
Sí.
Una cosa és la necessitat que tenim nosaltres com a educadors o en el cas de la Roser com a empresària a que t'entenguin, a que vulguin aprendre. I una altra cosa és les necessitats que ells tenen en aquests moments. Perquè la primera necessitat és el poder menjar. Llavors, si es poden estalviar, entre cometes, l'aprendre la llengua, pues moltes vegades ho fan.
Clar, és prioritzar una miqueta. Primer menjar i després ens preocuparem de la resta. Això és completament normal. I es donava a dir, després que acabi tota aquesta formació, de que passin tant per els salesians com per les empreses col·laboradores, com en aquest cas el Tiberia de Roser, quines sortides i quins problemes tenen després de tot això?
En principi, quan són nois que tenen documentació, si nosaltres veiem que són nois que tenen moltes ganes d'aprendre i estan motivats, els derivem a cursos laborals per professionalitzar-los a altres entitats o des de la mateixa entitat els deixem fer un altre projecte per anar fent un seguiment. Quan és el cas de nois i noies que no tenen documentació, ho tenim més difícil. Llavors, a vegades utilitzem el recurs, ara per exemple estem fent classes d'alfabetització, de que vinguin a les nostres classes d'alfabetització per no perdre, entre cometes, la pista i anar fent un seguiment.
Clar.
Però els que no tenen documentació ho tenen molt difícil.
Clar, perquè des de
l'administració... Perquè no hi ha recursos.
I no donen facilitats
ni res. No hi ha cap. Hi ha gent que està amb moltes ganes, ja ho he dit abans, eh? Hi ha gent molt vàlida, molt, molt vàlida. I és una pena, perquè, clar, aquesta gent, una vegada acaben els salesians, com en altres llocs, m'imagino, es queden a l'aire, no?
Sí.
Sí, perquè després es parla molt de que l'emigració es barreja amb delictes o conflictes i coses delictives, i dius, no és potser el sistema abocant una miqueta, no els donem una altra opció de viure? A vegades tenim com a societat que pensa una miqueta aquestes coses i reflexionar.
Sí.
I, bueno, en aquest sentit, voleu seguir igual? Vosaltres sí, com aquesta actitud, teniu ganes de seguir, voleu evolucionar?
Que... Què et sembla?
En principi, sí.
Amb ganes de més?
Sí.
Sí, home, jo penso que... A veure, jo parlo per salesians, a mi sempre m'han tractat molt bé i la veritat és que la col·laboració és molt fàcil. I suposo que també a nivell personal, a mi el tema social també és una cosa que ja em va, ja col·laboro amb altres coses i tal, i llavors, doncs, bueno, fer això... al Tiberi no li suposa cap esforç extra.
Bueno, la Roser també nos ho facilita molt, perquè a part de ser bona cuinera...
Sí, això ho confirmem, des d'aquí, sí, que la copa que tenim just davant de l'emissora. Molt bona cuina.
Quan, alguna vegada que ens ha vingut a fer una masterclass, també té molta mà dreta i esquerra amb els nois. I això també els nois també ho valoren.
Clar, perquè a vegades
perquè no es tracta, i no es tracta només de fer un taller de cuina, se tracta també al mateix temps que tu estàs fent el taller de cuina d'anar transmitint totes les competències transversals i tots els valors que et demanaran amb una feina. I això la Roser ho sap fer molt bé.
Sí, sí. Pues, bueno, moltíssimes gràcies, donarem per finalitzar l'entrevista fins aquí. Moltes gràcies per vindre i dir-nos aquest problema que a vegades sembla que és obvi i que està sempre allà, però que no es parla suficient i donem més importància a altres temes. I gràcies per parlar d'això, Roser. Moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies, Cinde, per vindre.
Gràcies
a vosaltres.
I esperem que els nois tinguin una sortida i que tot vagi molt bé.
Esperem-ho.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Vols fer oferta un bon regal? Pensa en Mario Joyers. Disposem d'una gran selecció de tot tipus de joieria i en rellotges, marques de prestigi com Seiko, Casio, Citizen i Viceroy. Atenció professional i personal amb taller propi. Mario Joyers, a la plaça Mossèn Cinto Verdaguer número 6. Telèfon 973 24 20 43 i a la web joieriamarius.com.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a tres quarts d'una el que fem és donar veu als barris, com sempre, amb el Cosme García, que suposo, Cosme, que t'has de posar en contacte amb algú.
Ens fiquem en contacte amb els diferents barris de la nostra ciutat. Saben que el Barri a Barri és una aposta setmanal per saber i conèixer totes aquelles inquietuds del moviment associatiu lleidatà. Podem saber aquelles reivindicacions, aquelles festes i també aquelles activitats que desenvolupen al llarg de tot l'any. Avui volem connectar amb el regidor de Participació Ciutadana. És la persona amb la qual doncs, tenen el suport directament des de la Paeria de Lleida, aquest tipus d'entitats, les cadenes regionals i altres entitats de cooperació. Anem a parlar ara amb Joan Gómez, que és el seu tinent d'alcalde responsable. En aquest cas, bueno, la persona que està al front de la Participació Ciutadana. Joan Gómez, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Bé, parlem una mica d'aquest tipus d'entitats, les quals sembla que tenen renovació, que tenen moguda entre ells mateixos. És un bon moment ara per fer canvis o penses que això ja s'hagués hagut de produir abans?
No, jo crec que sempre és bo que hi hagi canvis, que hi hagi renovació, que hi hagi nova, nova sàvia als puestos, però jo crec que també cal tenir en compte que l'experiència no s'ha de desaprofitar mai, no? Per tant, crec que el punt mig és dir, entre la renovació i la continuïtat sempre és el més adequat. No? Hi ha gent que ve de nou, que s'entra en el món associatiu i que treballa, té voluntat de treballar pels seus conciutadans. Jo crec que és importantíssim, que més que ho faci gent jove, molt més encara, i a partir d'aquí esperar que tot aquella sàvia que ha estat circulant i ha estat funcionant totes les entitats, pues, continuï donant el seu cop de mà.
De tant en tant pensem allò d'aquestes noves plataformes que neixen, que d'alguna forma es va fer el reglament de participació ciutadana, pel qual ja se reglamenten i ja s'estructuren aquest tipus d'entitats. El que és absurd és que on ja hi ha una entitat pugui néixer aquesta plataforma. Es podrien, doncs, adherir o bé participar i guanyar unes eleccions i ser els caps d'aquesta entitat, no?
Sí, el que passa és que malauradament hi ha molta gent que considera que el treball en associacions o en entitats doncs, bueno, no mereix la seva atenció fins que arriba un punt o una circumstància en la qual aquestes persones se veuen doncs, afectades però no, d'una manera o altra, en positiu o en negatiu, segons aquestes mateixes persones consideren i, per tant, actuen en conseqüència. No? Malauradament, això vol dir que creen plataformes al marge de les entitats que històric i tradicionalment han estat treballant pels interessos dels barris o d'altre tipus, i apareixen amb la voluntat d'intentar solucionar d'acord amb les seves pròpies inquietuds o les inquietuds d'aquest col·lectiu les coses que puguin sorgir. I a partir d'aquí deixen les plataformes, que no hem d'oblidar que també són persones que tenen la seva opinió i la qual s'ha d'escoltar també.
Joan Gómez, de tota manera no és el mateix un moviment veïnal que ha nascut a la perifèria, als barris, estem parlant pues, de Magraners, estem parlant de Bordeta, i fins i tot de Pardinyes, que en aquell moment estava a l'altre cantó també, que els que estan al centre ciutat o els que estan a l'Horta de Lleida. Són singularitats totalment diferents, no?
Sí, bueno, no veiem que el moviment veïnal apareix per demanar, per reivindicar quines mancances tan bàsiques que havia als diferents barris de la ciutat, barris que van créixer en un moment donat a la Lleida, a Catalunya, i creixen sense les infraestructures necessàries, i l'única manera de treballar i lluitar per aconseguir-les seran associant-se en les associacions de veïns. No? Per això la mateixa normativa, la llei de la ciutat de règim local i el reglament del règim local, doncs les tenen en consideració, perquè són eines de treball de col·laboració pels barris i amb l'Ajuntament molt importants. No? Per tant, és diferent el punt de partida d'unes entitats i dels altres. Unes entitats ho fan en aquestes circumstàncies i l'altre ho fan també, demanant i reivindicant situacions, però ja no de la precarietat que significava no tenir els serveis bàsics com podia ser enllumenat públic o clavegueres o accessos dignes als barris. Ja? És un punt de partida diferent, però al final el que impera, i és comú en totes elles, totes les associacions, és treballar pel benestar dels veïns que afecten o que estan dintre de l'àmbit d'actuació d'aquesta entitat.
Potser si anem a mirar el moviment associatiu així organitzat, són dos col·lectius forts a la ciutat de Lleida, com puguin ser moviment d'associacions de veïns, cases regionals i Federació de Colles de la Plet del Cargol. Això, l'exalcalde i actual ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, sempre ho ficava com a model, el moviment associatiu i la participació externa, és a dir, el voluntariat de Lleida, és model pel nivell de població, podríem dir, a nivell ja no de Catalunya, sinó de la resta d'Espanya.
Bueno, no hem d'oblidar que en la ciutat de Lleida, de prop de 140.000 habitants, el registre municipal compta amb més de 800 entitats. No totes actives, evidentment, però sí que han tingut la voluntat de donar-se alta en aquest registre. Per tant, vol dir que hi ha un percentatge molt alt de gent que d'una o altra manera està vinculada amb una associació. I és bo, perquè ara, allà no pot arribar l'administració, hem d'arribar altre tipus de col·lectius, ja siguin socials, culturals, de tot tipus. No? Per tant, la col·laboració entre el públic i el privat, entre les administracions i associacions, és molt important. I el fet que hi hagi moltes associacions i que aquestes siguin dinàmiques i actives i que compten amb un gran nombre de voluntaris és molt positiu per a la ciutat i per un país. No?
Sí, a més les federacions, això ja va quedar clar, és l'interlocutor vàlid per allò de no tindre que anar un a un, no? Quan hi ha una cosa de forma conjunta, és l'interlocutor vàlid. Joan Gómez, acabarem una legislatura, ens queden dos mesos. Totes les assignatures que tenia pendents i la il·lusió que vostè tenia a participació ciutadana, pel moviment associatiu veïnal, pels cares regionals, ha aconseguit el seu objectiu? Surt satisfet de la feina quan acabi aquesta legislatura?
Satisfet de la feina feta, però sempre amb aquell cuquet de que potser s'hagués pogut ser més. No? I això vol dir que hi ha moltes coses per fer i que la nova corporació tindrà que afrontar. Per tant, una ciutat sempre és viva, sempre és dinàmica i està al capdavant de qualsevol àmbit d'actuació d'una ciutat, doncs en aquest cas l'interès és molt important. No?
Per exemple, vostè ja ve del moviment associatiu veïnal i s'està fent un llibre precisament que parla d'aquest moviment, que potser l'exalcalde de Lleida, també l'Àngel Ros, va ser un dels impulsors. Volem recordar el senyor Quijada i tota aquella gent que havia en aquell moment, però també cal veure una cosa. Amb aquesta realitat d'avui en dia, el moviment associatiu aquest canvia totalment, no? I cap a un tire, cap a una aposta. Pensa que això continuarà, tindrà continuïtat o no?
Jo crec que sempre hi haurà persones que voldran associar-se i voldran reunir-se per canviar coses, no? Per tant, el moviment associatiu sempre tindrà raó de ser. Ara bé, com evolucionarà? Dependrà com evoluciona el conjunt de la societat, dependrà de quines siguin les inquietuds i necessitats d'una determinada societat i a partir d'aquí veurem com el moviment associatiu del tipus que sigui se va adaptant amb aquestes realitats, no?
Perquè vostè va estar...
Sí, dic que les associacions estan mortes, jo crec que no, continuem fent feina, ja fa molts anys que es parla de la crisi del moviment veïnal, però sin embargo continuarem moltes associacions, continuarem moltíssima gent que treballa en aquestes associacions i continuarem gent que dona el pas endavant per ser, implicar-se molt desactivament en aquestes associacions. En cas que ho tenim el dissabte passat, perdó, el divendres passat, a l'associació del CECA, que va haver tres candidatures a la presidència. Jo crec que això té una part molt positiva i és que ja continua havent gent i gent jove que té ganes de ficar-se al capdavant de les entitats per treballar pel seu barri i per la seva ciutat.
Per exemple, vostè ja ho coneixia, aquest moviment, perquè ja parteix des de Balàfia, amb el qual vostè va fer molt bona tasca, però potser el que no coneixia eren les cares regionals. Li ha sorprès a vostè aquest moviment conegut per dins?
Bueno, la veritat és que ser regió et dona la possibilitat de conèixer moltes coses diferents de les que no coneixis fins ara, i una d'elles són les cases regionals, no? Crec que és un teixit associatiu, un tipus d'associació que té el seu interès, perquè en definitiva també l'origen de les cases regionals és recordar les seves tradicions, la cultura de les persones que venien de diferents zones del país, no? De fet, també en dia també es dona alguna cosa similar amb els col·lectius immigrants d'altres països, que porten balls tradicionals, que porten cultures diferents, gastronomia diferent, de la qual podem gaudir en alguns moments d'anar a la nostra ciutat, com per exemple a la Festa Major. A la Festa Major de maig veurem en balls tradicionals d'altres països fonamentals sud-americans, però també d'altres parts del món, que pues, no són cases regionals, però s'han agrupat els oriundos d'aquests països per continuar la seva cultura, per continuar les seves tradicions i també per poder-la ensenyar al resto de la ciutat. Bueno, jo crec que les coses canvien, però tampoc tant. No? Al final tothom vol expressar allò que, pues, que sent, allò que té dins, allò del qual se sent partició.
I per acabar, aquest any com aniran els pressupostos participatius?
Bueno, és una qüestió complexa amb un any electoral, perquè ja sabeu que a partir del 4 de març, 4 o 5 de març, es van convocar les eleccions generals, per tant ja estan convocades les eleccions, no es pot fer publicitat i evidentment els pressupostos participatius tenen diverses fases en les quals cal la difusió del mateix pressupost, la possibilitat de que les entitats puguin presentar, entitats o persones individuals puguin presentar propostes, en fi, tot un procés que quede pues, mermat en els processos electorals perquè els afecta directament. No? Jo estic convençut, i així tenen les directrius o tècnics municipals que han de deixar tot el programa, tot el planning d'execució dels pressupostos participatius perquè el portaregidor que assumeixi la responsabilitat de participació ciutadana ho pugui fer en les millors condicions possibles. Això vol dir que tindrà tota la maquinària engreixada per poder-ho fer.
Doncs, Joan Guavet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests mesos, aquests anys que ha participat també en el nostre espai i li desitgem moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres i esperem que la ciutat continuï tan activa i dinàmica com fins ara.
Moltíssimes gràcies. Ja ho veu, Ricard, hem tingut avui el regidor, tinent d'alcalde de Participació Ciutadana, Joan Gómez, que ens ha tensat una mica aquesta realitat d'aquest moviment associatiu. El meu correu és cosme@copelleida.com i sapiguem quin és el teu WhatsApp.
Doncs apa, el WhatsApp, el que podeu enviar missatges de veu o de text és el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra dels records. Cap on anem?
Mira, anem al Pla d'Urgell.
Pla d'Urgell.
Sí, i si ahir parlàvem de la mort de l'últim oso, dels últims ossos a Cambrils, avui parlarem d'un fet que succeïa als pobles, jo ho havia vist des de petit, i era l'home de l'os.
L'home de l'os?
L'home de l'os.
No portava, l'home del nas, eh?
No, no, passava un home i portava un os amb una cadena i el feia ballar al poble.
Ah, caram.
Lo tenien ensinistrat des de petit.
Jo això ho he vist en pel·lícules.
Ho has vist en pel·lícules, doncs jo ho he vist real.
Ah.
I aquest va ser contat i vist al Pla d'Urgell, per això parlem de l'últim os, o l'home de l'os, al Pla d'Urgell. Se sent el monòtom tam-tam d'un pandero. En aquells temps ho anunciaven pues, tocant el pandero del tambor, no? I llavors apareixia un home conduint un animal gros i velut. La mainada, un cop vençuda la primera impressió de por per la bèstia que portava aquell home, pues, la contemplava amb encuriosits des de la distància. L'home portava una vestimenta original, llarga cabellera i un barret negre. L'animal va ser identificat ràpidament. Era un os, efectivament. La bèstia mirava sense prevenció la mainada que l'envoltava, senyal que tenia costum de veure's admirat per la quitxalla. L'home pronunciava uns mots i amb un gros bastó atupava l'animal fent-li fer una indicació o una reverència. L'os després es posava dret i al compàs del ritme sonor del pandero anava girant al voltant de l'home, que acompanyava l'actuació amb una tonada especial que cantava a mitja veu. I de tant en tant, la bèstia llançava un bramul enmig de l'actuació, que tenia la virtut d'eixamplar el cercle dels que estàvem expectants, que embadalits contemplàvem aquella ballada. I per estimular-lo, en la seva actuació, l'home donava a la bèstia alguna cosa de menjar i llavors l'os continuava, doncs seguia l'exhibició des de l'habilitat artística que li havien ensenyat des de petit. És a dir, era un os domat. Com a final de la seva actuació, la bèstia feia unes quantes tombarelles per terra. Què passava després? Que acabat el repertori, l'home feia la seva recaptació estenent el pandero entre la concurrència per si alguna ànima caritativa li posava algun panet o algun diner. Però què passava? Que la gent veia que llavors el cercle es feia tan gran que desapareixia tothom a l'hora de... I és que això de donar pues, sempre ha estat costa amunt. I continuem amb les dites i amb l'abril. Diu, a l'abril, fulles mil. Vol dir ja que tota la, la vegetació ja està brostant i, per tant, fulles mil.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Busquem els horaris, arribarem a la una, la darrera hora informativa, i després la Nacional 240. Avui estrenem coneixerem el cuiner que ens acompanyarà el mes d'abril. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics.
És la una a mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hasta 800 declaraciones por minuto se están presentando desde primera hora de la mañana de este primer día de la renta que ha comenzado hoy. Hasta el próximo 1 de julio se prevén más de 20 millones de declaraciones. Susana Moneo.
Sí, a las 10 de la mañana se habían presentado ya 248.000 declaraciones, de ellas a través de la APP 41.000, un 54% más que el año pasado. Y es que aumentan las declaraciones a devolver por las nuevas desgravaciones. Serán 7 de cada 10. Se ha reforzado también el servicio de llamadas para hacerla por teléfono. Gonzalo García, director de gestión tributaria.
Las citas se facilitan cada 15 minutos. Esta es nuestra forma interna de organizarnos, pero se efectúan entre las 9 de la mañana y las 8 y media de la tarde, de forma continuada, es decir, sin interrupción de ningún tipo, y de lunes a viernes.
Se prevé que este año se recaudará un 2% menos.
El juez envía a la cárcel al hombre detenido por una supuesta agresión sexual a una menor de 16 años en Castellón. Los hechos habrían ocurrido durante las pasadas fiestas de la Magdalena. Quique Rodríguez.
Se confirma una nueva agresión sexual a una menor durante las fiestas de la Magdalena en Castellón. El juez ha decretado el ingreso en prisión de una persona por presuntamente agredir a una joven de 16 años. Este caso se suma al de los tres menores que han ingresado en un centro de internamiento por una agresión sexual en grupo a otra menor de 14 años. Y el tercer caso es el de una joven mayor de edad que habría sido agredida por su expareja. La investigación continúa abierta, pero no se relaciona con la celebración de las fiestas de la Magdalena, según ha podido confirmar la cadena COPE.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
En Alicante, una mujer ha sido asesinada en un caso que apunta a un nuevo crimen de violencia de género. Ha ocurrido en el término de Rojales, a pocos kilómetros de Torrevieja. La mujer, que ha aparecido muerta, y el presunto agresor son un matrimonio húngaro. El hombre ha sido detenido. Esto en Alicante. En Tarragona, los Mossos de Escuadra investigan una denuncia por una agresión sexual. La víctima es menor de edad y hay un chico detenido. Tras producirse la denuncia, la Policía Autonómica de Cataluña detuvo a otros 10 jóvenes que están en libertad. Todos, incluida la denunciante, son menores extranjeros no acompañados, menas. Y en Bilbao, el Rey acaba de inaugurar la cumbre del sector eólico europeo. Hasta el jueves va a congregar a más de 400 empresas vinculadas al sector.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barcelona y Atlético de Madrid en el inicio de la jornada de Liga. José Luis Corrochano.
10 puntos le saca el Barcelona al Atlético de Madrid en la semana de doble jornada de Liga, con enfrentamiento el sábado entre ambos, entre el primero y el segundo. Hoy a las 7:30, Atlético de Madrid-Girona, con Griezmann a una tarjeta amarilla de partido de suspensión, es decir, si la ve, se pierde el partido del Camp Nou. Y a las 9:30 en el Estadio de la Cerámica juega el líder contra el Villarreal, que está a tan solo un punto del descenso. Cosas del partido, Elena Condis.
El Barça ya está en Villarreal, Valverde no reserva nada, se ha traído a todos los cracks, solo se han quedado en Barcelona los lesionados Dembélé y Silesen y el descartado Murillo. Antes del partido tendrá que dejar a otro futbolista en la grada para formar una convocatoria de 18. Se esperan pocas rotaciones porque el Chingurri quiere resolver la liga cuanto antes. Le da máxima importancia a ganar hoy a un Villarreal que se juega la vida. Podría descansar Rakitic, ha percibido que además lo viene jugando todo. También Umtiti podría volver al 11 para que descansen uno de los dos centrales.
El tercer partido del día es a las 8:30, se juega en Cornellá, Español-Getafe. Cuenta el inicio de la jornada, el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En el espejo hoy nos vais a recordar la situación en Yemen, tremenda, y lo hacéis a través de los ojos del vicario apostólico de Arabia Saudita, Paul Hinder, que desde hace 4 años no ha podido pisar ese país debido a la guerra que lo asola.
Espero volver a ver Yemen con mis ojos antes de dejar mi episcopado en Arabia, ha dicho Monseñor Hinder, que estuvo por primera vez allí en 2014, cuando ya se observaban señales de conflicto. Después, la escalada de la violencia bloqueó todas las iniciativas pastorales. Se estima que hasta el momento la guerra ha provocado 57.000 muertos, y la ONU considera que también ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo. 24 millones de yemeníes necesitan ayuda urgente para sobrevivir. De vez en cuando, el vicario apostólico logra hablar con alguno de los cristianos que están todavía en el país y que no esconden su preocupación por el futuro. Su mayor deseo es la paz y también la posibilidad de vivir su fe y de tener de nuevo algún sacerdote que pueda acompañarlos. Lo contamos todo en El Espejo.
Y lo escucharemos, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
Tenim ja l'informatiu al sac i ara és aquella hora de la gana, no? No sé com deu anar avui de gana el Ricard Álvarez. Ricard, bon dia.
Doncs mira, jo, Mònica Carrasco, ja estic aquí amb la forquilla, el ganivet i, sí, no? I el barret de cuiner, ja quasi bé.
Tot preparadet. És que és aquella hora que és dolenta, perquè dius, encara em queda una estona per dinar, en el nostre cas, no?
És fatal.
Però bueno, per una vegada passes aquest quart d'hora, 20 minuts, ja està, ja pots estirar sí. Fins a les 4 de la tarda.
Bueno, sí, com... ja, sí, clar, ja estires, és fatal. Aviam, és bo, que el plaer de menjar és bo, però el problema és no poder fer-ho.
Ja, ja.
Al moment.
No sé si, bé, hem de dir a la gent que habitualment en aquesta hora és l'espai de cuina de receptes, estrenem mes d'abril, per tant això vol dir que estrenem cuiner resident sí. Aquest mes d'abril. No sé si a ell l'agafem a l'hora que ja ha dinat, evidentment, habitualment. Avui no, perquè està aquí el programa, no ho sé. Però habitualment, dic jo que cap a la una ja deuen haver dinat al restaurant.
Jo crec que sí, perquè els cuiners, si t'hi fixes, sempre dinen molt d'hora. Mira, avui, avui, tot aquest mes d'abril, estarem amb el restaurant L'Espurna de Lleida, que està en el carrer Salmerón número 10, i a internet a www.lespurnarestaurant.com, i estem amb el seu cuiner, amb el Jordi Vidal. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, Jordi.
Gràcies. Escolta, tu quan... Avui no, perquè esteu de descans, per entendre'ns, però el dia a dia ja has dinat, a la una.
Sí, 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 per sort, sí. Jo sóc dels que dinen abans del servei, perquè després, quan estàs treballant i veus tants plats, t'agafa molta gana.
És veritat, això de ser dur, eh?
Pensava que només ens passava a nosaltres,
sí,
això,
sí,
veus?
No,
però a més, al final, sí que tu has de tastar, abans de, no? de sortir les coses, tu has d'anar tastant, allò
sí,
fent control de qualitat.
Una cosa és provar-ho, que ho hem de fer sempre i ho fem, però si t'agafa provant-ho i a més amb gana, és pesat.
Sí, però bé, escolta, a mi m'agradaria començar per saber des de quan esteu amb el projecte de L'Espurna, Jordi, quan
doncs, fa? Ara mateix fa un any i sis mesos, vam iniciar fa un any i sis mesos un projecte nou, teníem la Guspira, que hem reconvertit en una empresa de béns i catering, sí. I ara el nou projecte és L'Espurna, el qual doncs, li tenim molta dedicació i una passió molt gran, i destinem esforços perquè creixi actualment i en un futur considerablement. Sobretot de cara al client volem generar una experiència gastronòmica diferent i l'estem treballant dia a dia.
Uh-huh. Jordi, tu vens de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida.
Sí, jo vaig, els meus inicis van ser allà, em va permetre tenir una base gastronòmica, uns valors culinaris i professionals molt importants. Arran d'això doncs, he pogut viatjar arreu d'Europa coneixent altres cuines fins al punt en què vaig decidir de fincar-me a Linyola en un restaurant que bueno, es diu La Guspira que nosaltres hem evolucionat amb un altre que és L'Espurna, però en general hem voltat molt per a conèixer diferents maneres de pensar i de cuinar per enfocar-ho al nostre client.
Mira, no ho expliquem tot avui. La setmana vinent et preguntaré restaurants on has estat treballant.
Ah, això, bé, això la setmana que ve.
Sí, que ja ho veuràs, ja.
Clar, l'audiència no l'està veient ara mateix, però el Jordi és molt jove, no, Ricard?
Hosti, doncs és jove. Quants anys tens, Jordi?
29 anys.
29 anys.
Així es pot dir.
Escolta, tu com comences? O sigui, t'agradava o has viscut a casa...
No, realment a casa meva la meva mare tenia una merceria i el meu pare és ramader, té animals. L'únic que sempre m'havia agradat la cuina i tenia clar de que els negocis familiars, malgrat poder-hi quedar, no eren el meu fort ni la meva passió i vaig decidir encarar-ho cap a la gastronomia, que era el que realment m'omplia, indiferentment de les hores de dedicació.
Uh-huh. Mira, tu, o sigui, que és una cosa, no? Però bueno, suposo que això té molt a veure amb que t'agrada cuinar, també t'ha d'agradar menjar bé, i això és una cosa que també s'aprèn molt a casa, no, Jordi?
Sí, sí. Jo sempre he sigut del pare de treballar del que t'agrada i no treballaràs mai, no? Al final has de disfrutar del que fas i no és indiferent les hores perquè ho fas a gust.
Amb això tens bona raó.
La veritat és que sí.
És així, eh?
No sé si, ja et dic, la setmana vinent aprofundirem en on has estat treballant i coneixent més aquest món de la cuina, però no sé si t'ha tocat alguna època de la vida menjar de tàper, Jordi.
Doncs Per sort, per la meva feina en si, no, perquè treballo en restaurants i per tant no m'ha calgut moure, però sóc conscient que cada cop més és un tret que la gent utilitza, és a dir, el fet d'utilitzar els tàpers. Venim d'una època en què totes les empreses tenien dietes i podien gaudir els treballadors d'un servei que es va reduir, per tant el consum de dinars amb tàper s'ha vist crescut i per tant és un servei i crec que és molt polivalent i molt interessant.
És veritat aquest apunt que ha fet el Jordi? És veritat? Abans, escolta, les empreses que et deixaven una o dues hores per dinar, doncs te n'anaves al restaurant de la zona i feies el dinar, però jo cada vegada veig més gent com jo amb la maleteta de bon matí i els tàpers dins.
Sí, 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 jo crec que això és un supervendes. Les bosses de tàpers són un supervendes, no?, de fa uns anys cap aquí.
I tant.
Molt bé.
Per tant, nosaltres t'he de dir, Jordi, que el Ricard i jo som de la Lliga del Tàper, o sigui sí. Que aquí el que volem és que els cuiners, els professionals en la matèria ens doneu idees per donar-hi una mica més d'alegria, perquè al final, allò quan acabes caient en la mateixa rutina de sempre, el tàper es converteix en una cosa trista i no ho ha de ser.
Però que avui li pregunto jo, Mònica, què tens avui al tàper?
Què tinc avui? Pues mira, avui confesso que tinc un arròs que vam fer diumenge que va sobrar.
Bueno, clar, és així, els tàpers també s'omplen el cap de setmana.
Sí, sí, sí. Però bueno, està bé perquè guanya, no? Que, Jordi, hi ha plats que guanyen una mica amb el repòs.
Jo crec que sí, i l'arròs inclús a mi hi ha molts tipus d'arròs que si estan ben elaborats a nivell de cocció, el dia següent estan més bons
millor.
Inclús que el primer dia.
Ah, tens tota la raó. Esperant amb canderetes estic que arribi l'hora avui.
Doncs escolta, mira, el primer que et demanarem, Jordi, avui en aquesta primera setmana del mes d'abril, és justament això que apuntava la Mònica, que nosaltres també volem idees per aquí a la ràdio obrir el nostre tàper i dir, oh, escolta, ensenyar-lo i tot, i menjar-te'l de gust. Escolta, fes-nos una proposta per dinar de tàper.
Doncs bé, pensant en la temporada que estem de l'any, que ja comença a fer calor i per sort doncs, fa bon temps, he pensat en fer un plat nutritiu, digestiu, però a la vegada refrescant, i que és fàcil de tenir un tàper i no requereix escalfar-ho, perquè molts cops no disposem de l'eina suficient per poder-ho escalfar. Igualment, he preparat una amanida de carxofes, de cors de carxofa, amb xitaques, quinoa i vinagreta de cacau.
Bueno, a la Mònica li has encertat tota, jo crec.
Sí, 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 sí. Em sembla una idea fantàstica.
És molt, molt interessant perquè és molt nutritiu, la carxofa digestiva, diurètica, etc. I el que fem és agafar les carxofes, netejar-les de lo que és la part externa, traiem els cors, val? I després el que podem fer és saltejar-les o bé bullir-les, depèn de si volem menjar amb un greix o sense greix, val? Un cop saltejades i afegim xitaques. El xitaque és un bolet d'origen asiàtic, val? Que ens dona, té una aparença semblant a un xampinyós més fosc, però la potència aromàtica és molt, molt més gran i és molt sutil. Per mi és molt interessant. És un bolet que cada cop es troba més als supermercats i per tant ho tenim a l'abast, i a la vegada doncs, és un vegetal que és molt interessant. I després saltejaríem les carxofes amb els xitaques. Per una altra banda agafaríem quinoa, la bulliríem amb aigua i sal. També hi ha l'opció de bullir-la amb un tipus de brou, però en aquest cas amb aigua és suficient. I la bulliríem amb aigua i sal i oli d'oliva, verge extra, i un cop bullida la introduiríem dintre d'aquest saltejat de carxofes i xitaques. Val? Un cop saltejat ho reservaríem i ho podríem disposar dins del tàper. I per acabar prepararíem una vinagreta de cacau. Cacau perquè li dona aquest toc càlid, aquest toc torrefacte que ens donarà un tret diferencial que podem inclús afegir-ho a amanides o inclús amb un peix. Senzillament és agafar cacau en pols, no em val el Nesquik qualsevol marca comercial d'aquestes.
És que allò li diuen cacau i no ho és.
No ho és.
Cacau de veritat, clar.
Correcte, sí, cacau pur. Sí. I el que fem és dissoldre el cacau, una culleradeta sopera, per exemple, per 200 ml d'oli, remenem i fiquem una mica inclús de vinagre balsàmic o qualsevol tipus de vinagre que tinguem a l'abast. Per mi interessant seria que tingués un toc dolç per contrarrestar i conjugar, diguéssim, amb els sabors amb les carxofes, també, perquè la garxofa té un toc amarg i el toc dolç li donaria una compensació, és a dir, un equilibri en boca. És a dir, estem parlant de sabors que sembla que ha de ser molt complex, però és una amanida molt fàcil de fer, inclús ens serviria com una guarnició si un dia, per exemple, al mateix tàper hi fiquem un tros de bacallà, cuit al vapor o cuit amb una paella o al forn, ho podem acompanyar amb aquesta guarnició. Però serà una amanida proteica, perquè et porta quinoa, vegetal, inclús pels vegans, que avui dia, o vegetarians, ens serviria,
sí.
I nutritiva a la vegada. Interessant. Caram.
Doncs mira, t'ha semblat, eh? Molt bona idea. I a més, o sigui, complicació, Ricard, està al nostre nivell,
sí.
De fer això. Vull dir, no ens ho ha complicat gaire el Jordi.
A mi, ara jo he quedat, jo crec que ho provaré ja, el tema aquest del cacau i l'oli.
Sí.
O sigui, 200 mil·lilitres d'oli amb una cullerada sopera o de postre?
Sopera.
Una sopera de cacau,
sí.
Eh?
Sí.
I això lliga bé?
Sí, es dissolve. L'únic que s'ha de barrejar i un cop barrejat s'ha de amanir.
Correcte.
En el cas de que, per exemple, ho tinguem fet amb un biberó o qualsevol recipient, el sòlid tendeix a baixar,
correcte.
Per tant, quan ho hem de tornar a utilitzar, convé remenar-ho.
És que a mi m'encanta el cacau. A més, jo a casa el tinc i el compro amb aquestes paradetes que te'l fan o te l'envien o el tenen fet, però del 100%, perquè a mi, jo sóc de xocolata negra 100%. Aquella que la gent diu és que és amarga, és que la xocolata sempre ha sigut amarga.
Sí.
I això de la xocolata dolça no sé d'on ho ha tret la gent, però bueno. I m'han deixat intrigat aquest sabor.
M'agrada. Mira, a més, m'agrada que ens proposis això, perquè la quinoa és una cosa que encara no tinc treballada. I jo crec que m'he d'introduir en el món de la quinoa.
Doncs és una cosa molt fàcil d'elaborar,
sí?
Perquè, a més, vull dir, la proporció, depenent del gra de quinoa, requereix una aigua o una altra, però normalment al mateix envàs ja t'ho posa la quantitat. I és com si bullessis pasta i et serveix per a qualsevol guarnició, inclús un arròs, un arròs típic que fem amb gambes, etc. En vez de ficar-hi l'arròs, hi podríem ficar la quinoa, val? I tindríem un arròs també diferent, seria un fals arròs, però amb quinoa. És a dir, és molt versàtil. Uh-huh. On hi fiquem pasta, i podríem ficar la quinoa tranquil·lament.
Uh-huh. I així variem una mica, no?
També.
És que al final ens quedem amb les idees de sempre i s'ha de variar.
Claro,
s'ha de sacsejar el rebost.
O la manida, sí. O la verdura al vapor, clar. I la carn a la planxa.
S'ha de sacsejar. Que feliços.
Això...
Que feliços seríem, Ricard, si ens fes el Jordi el tàper. No
creus? Escolta, m'ha agradat, que a més ens ha fet l'apunt tècnic i teòric, vull dir, el de mira, això és bo per això, i porta i és saludable i porta tot això,
Clar, és que a més, mira, es pot menjar sa i saludable i bo, i no, de vegades tenim, no, aquesta idea equivocada i no és tanta estona a la cuina i mira que bé mengem.
No, la veritat és que, mira, jo crec que aquest és ràpid i fàcil, que ho digui jo, ja és això, Escolteu que el Jordi Vidal el trobeu al restaurant L'Espurna, que no sé si tens costum de sortir de la cuina.
De tant en tant surto. Sempre surto a saludar quan surten al hall, diguéssim, del restaurant a sortida, val? Mm-hmm. Depèn de la feina, puc sortir amb tothom o no. És a dir, miro de si surto a saludar a tothom, si no puc saludar a tothom, no saludar a ningú. Miro de ser just per tothom.
Molt bé.
Però en general sempre m'agrada i dono importància al feedback del client, en el sentit de que si no tinc jo el feedback, qualsevol personal del que tinc a sala, responsable de sala, a Balcells o qualsevol altre, és important de que si hi ha alguna percepció, sigui positiva o negativa, la rebem per millorar i seguir construint un projecte sòlid.
Doncs a internet www.lespurnarestaurant.com, tot junt i sense apòstrof, que internet no deixa encara, lespurnarestaurant.com, i si passeu per Lleida, perquè avui ens escolten també els amics de Tarragona, doncs al carrer Salmerón número 10, que amb l'edat de les noves tecnologies dels GPS, vaja, vull dir, només cal ficar carrer Salmerón número 10 Lleida i us deixaran a la mateixa porta. A més, hi ha un pàrquing relativament a prop,
sí.
El pàrquing de l'Auditori, per entendre'ns, camina 3 minuts, vull dir que el tenim a prop. Jordi Vidal, escolta, que ha estat un plaer.
Igualment.
Ah, com t'hi has trobat?
Molt a gust, la veritat és que com a casa.
Doncs t'esperem. Mira, la Setmana Santa te la deixarem descansar.
Sí, però la setmana vinent aquí, Jordi?
La vinent encara et toca, i després és una de descans i després hi tornarem a rematar el mes. Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Adéu.
Mònica, fem una pausa ràpida.
Vinga, curteta, seguim.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Pendientes estamos de Venezuela y de esa detención que ya...
Información 7 días a la semana.
Pues ya tenemos fecha, por tanto, para las próximas elecciones generales.
La actualidad desde todos los puntos de vista.
Todos pendientes de lo que pueda decir el presidente Pedro Sánchez.
Como quiero mucho al presidente y a este club, aquí estoy.
Lo que es noticia está en un mismo sitio.
Que pasen un feliz domingo.
13. Información con valor.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Llega la primavera y las ganas de hacer deporte. Por eso tienes un 30% de descuento en una gran selección de textil y calzado deportivo de marcas como Adidas, Nike, Boomerang y Mountain Pro. Elige tus esenciales de primavera. Solo del 28 de marzo al 14 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vinga, Ricardo, on seguim? Te'n recordes que fa una setmana parlàvem amb la doctora Torrejón del tema del sobrepès?
Sí, sí, sí.
De que començava una mica l'obesitat, el sobrepès, ara que ve aquesta època, pensem més, no? Doncs, sí. Mira, sabent que el sobrepès és un problema important i greu a la nostra societat, coneixem que la decisió de posar-se en marxa per solucionar-ho, per posar-hi... Doncs,
Posar-hi
remei, exacte, és un dels principals inconvenients. Tornem a estar avui amb la doctora Torrejón. Què tal, doctora?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Como saben, la doctora Torrejón es experta en obesidad para tratar este tema. Doctora, ¿es cierto lo que acabo de decir, que la decisión de ponerse en marcha es el principal inconveniente?
Sí que lo es. Es totalmente cierto, Mónica, y por una razón. Cuando una persona tiene un exceso de peso, y basta que pensemos cada uno de nosotros, ¿no? Que te sobran 10, 12 kilos. Imagínate ya cuando te sobran 40 o 50. Uf. Cuando tú piensas en perder el peso y dices, bueno, el lunes... La próxima semana. Llega la próxima semana y dice, bueno, pero es que de aquí a dos días va a ser Semana Santa. Entonces casi mejor que lo haga después de Semana Santa.
Es verdad,
es decir,
esto.
Cuando vemos algo muy difícil, que nos va a costar mucho trabajo, siempre lo demoramos. Es decir, no encontramos nunca el mejor momento para ponernos en marcha. Por eso, efectivamente, yo te diría que es el principal inconveniente, porque cuando ya nos ponemos en marcha, es como el gimnasio, ¿no? Cuando tú ya decides, tengo que ir, y vas, y coges el ritmo de ir, ya es como que todo es más fácil. Pues lo mismo le pasa a esto. Cuando ya te pones en marcha, todo es mucho más fácil, pero ese momento cuesta.
¿Y realizar una buena dieta es la mejor solución o la única solución al sobrepeso y la obesidad?
En absoluto. Realizar una dieta es un requisito, una necesidad, es una de las partes del tratamiento del sobrepeso y de la obesidad. Pero hacer solamente una dieta en absoluto va a resolver el problema. Antes estábamos hablando a micrófono cerrado de, bueno, lo que nos pasa todo cuando nos ponemos por la noche, al final del día, a ver la tele, que estamos viendo el anuncio del chocolate, que llegamos muertos de haber estado todo el día fuera, ¿y qué pasa? Buscamos gratificarnos. Entonces,
claro.
¿Qué ocurre? Si yo tengo una magnífica dieta, pero no se ha utilizado lo que haya que utilizar, que luego lo analizaremos, para quitarme la necesidad de ese efecto de gratificación, toda la dieta que haya hecho durante el día se me va al garete en ese momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es solo suficiente la dieta.
Claro. ¿Y qué debería hacer una persona que nos está escuchando?
Pues mira, como hemos dicho que el ponerse en marcha es lo más difícil, ¿no? El inconveniente es decir, venga, ya, voy, ¿no? Pues si hay alguna persona que nos está escuchando, yo le diría que lo primero es que nos llame. llame. Hablar con nosotros es muy diferente a cualquier otro procedimiento. En primer lugar, vamos a hablar del problema del paciente. Para mí no es importante lo que hago yo. Para mí es muy importante que el paciente me cuente lo que le ha pasado, que no le ha dado resultado, porque si le hubiera dado resultado no estaría viéndome en la visita. Entonces, lo primero que tiene que hacer es coger el teléfono. Dice, es muy difícil, vale, perfecto, pero voy a coger el teléfono. Yo todavía no he tomado la decisión de ponerme en marcha, pero quiero escuchar a ver si es que hay otra forma que no me cueste tanto trabajo ponernos en marcha, ¿no? Entonces, hablar con nosotros significa hablar del paciente, analizar su caso. Nosotros le explicamos cómo lo hacemos en primera persona, según el caso de cada persona, porque cada persona es diferente. Y yo creo que simplemente con eso ya va a entender muchas cosas, y la mayor parte de los pacientes, esto lo tengo que decir, deciden tratarse con nosotros.
Yo, la verdad, yo, doctora, ya la tengo en los números de emergencia, la llamada de emergencia, pero los que nos están escuchando, ¿por qué? A ver, deme una razón. ¿Por qué ir a verla a su centro puede ser la mejor opción para tratar ese sobrepeso?
Pues que porque tratamos el problema desde varios frentes. Es decir, antes lo decía, la dieta es necesaria, sí, es la única solución en absoluto. Si nos basamos solamente en dieta, y esto el paciente lo sabe, es decir, yo siempre digo que a mí el paciente no me necesita para saber los kilos que le sobran, ni me necesita tampoco para saber lo que tiene que comer, ¿de acuerdo? Es decir, si fuera así de fácil, no existiría personas con problemas de sobrepeso, ¿no? Entonces, nosotros el diferencial importante de nuestro centro es que atacamos el problema desde varios frentes, por eso los resultados son muy, muy, muy importantes.
¿Qué puede ofrecerle a una persona con exceso de peso, pero que sea muy importante?
Pues mira, cuanto más grave es el problema, evidentemente se necesitan más recursos, se necesita mayor empuje, la persona también tiene más miedo, le da mucha más pereza el ponerse en marcha. Pero yo te diría que lo que nosotros le podemos ofrecer a un paciente, por ejemplo, con una obesidad severa, con una obesidad extrema, con un sobrepeso importante, es los mejores resultados posibles. Esto sí que es así. Tenemos miles de pacientes que pueden dar testimonio de este hecho. ¿Y por qué conseguimos los mejores resultados posibles? Pues porque vamos a trabajar sobre la motivación, porque vamos a ayudar a aumentar los resultados quitándole al paciente el 50% del esfuerzo, porque vamos a utilizar una dieta mediterránea, pudiéndose adelgazar comiéndose un bocadillo de ibérico, tú sabes lo que es esto, comiéndote una buena butifarra con conchetas, ¿vale?
Hombre, doctora, me está poniendo muy bien esto,
¿eh? Así es, y porque como lo hacemos desde la normalidad y desde la conservación de la salud, cuando el paciente ha alcanzado su objetivo, los resultados se mantienen en muchísimo más a largo plazo. Tanto es así que los pacientes tienen los controles de mantenimiento de peso gratis con nosotros el tiempo que lo necesiten.
Bueno, pues yo creo que no hay dudas ya, ¿eh? Solo tienes que marcar el 934-1436-31, 934-1436-31, pedir una visita informativa personalmente con la doctora Torrejón y plantearle todas tus dudas, todo lo que te... bueno,
lo que
las dudas,
hacer,
¿eh? Todo lo que has hecho...
Ese chocolate se lo cuenta.
Claro.
Sí, también.
Y te darán el tratamiento, ¿eh? Te darán tu tratamiento, que esa es la gracia. No un tratamiento, no, tu tratamiento, ¿eh? Recuerda, 934-1436-31. Doctora Torrejón, como siempre, un placer.
Un saludo,
gracias.
Gracias.
Bueno, Mònica, doncs hem conegut avui el cuiner resident del mes d'abril, que, bueno, té bona pinta,
eh? Té molt bona pinta.
Bueno, tots tenen molt bona pinta.
Tots, la veritat és que sí, tenim una sort, no? Tenim un planter de professionals que estan passant per aquí, que déu-n'hi-do, eh?
Bastant joves, els estem tenint darrerament.
Molt joves, és que hi ha molt talent jove, i en aquest cas les escoles d'hostaleria, la de Lleida, aquí a les comarques de Tarragona tenim la de Cambrils, per exemple. És una feina molt important que, de fet, n'hauríem de parlar un dia, perquè són...
Doncs,
sí.
Doncs mira, els dilluns a l'1x1.
Ja tenim un tema.
Escolta, que estem a punt d'arribar a 2:15. Ho deixem aquí, demà parlarem d'oci.
Sí, ui, demà.
Cada dimecres.
Ui, veuràs
ja
el que tinc preparat per demà. Jo no t'avanço res.
Bueno, jo estic buscant encara.
Demà parlem.
Vinga, va.
Escolta, de moment continua la programació de COPE. Acabeu de passar molt bon dimarts. La Nacional 240 torna puntual a la 1, el dimecres.
Sí. Una abraçada, Mònica.
Una abraçada.
Mobles i decoració Pardinyes, amb 45 anys en el món de la decoració i el moble, t'ofereix les darreres tendències i models de dormitoris, també gamma infantil i juvenil. Som distribuïdors oficials per Lleida, província de Mobles Ros, un líder del mercat. I ara, liquidem sofàs exposició. La qualitat preu et sorprendrà. Mobles i decoració Pardinyes, a Manuel de Montsuar 12, al costat del pavelló Barris Nord i el 973-22-27-27.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí?
El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja, la teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Hola, soy Charo Loriente. Quiero celebrar con vosotros el 45 aniversario de Grupo Corsa con una propuesta irresistible. Hoy, para 20 oyentes, 20 Osmotic Zero con un 20% de descuento, pago en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. Tendrás en tu casa todo el agua que quieras de máxima calidad y con el único depurador de agua en el mundo que no tira ni una gota de agua al desagüe. Cero residuo de agua, cero envases de plástico. 900-208-208 osmoticzero.es.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros. Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Keylor Navas, portero del Real Madrid.
Hola, buenas
¿te
noches.
Molesta el apelativo del renacido o te mola?
No, me da un poco igual.
¿Tenías la sensación de que daba igual lo que hicieras en los entrenamientos que no ibas a jugar de ninguna manera?
Sí, pero a mí nunca me importó en realidad.
Supongo que hablarías algún día con Solari, ¿no?
Sí, pero bueno, eso ya son cosas del pasado.
De aquí a final de temporada, a lo mejor hay alternancia en la portería, que a lo mejor Zidane quiere veros a los dos, a ti y a Courtois.
A mí me da muchísima tranquilidad saber el entrenador que tengo.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Ven a la red de talleres CGA y te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Ten tu coche siempre a punto. Tenemos más de 1,000 profesionales a tu servicio que garantizan tu reparación en cualquier punto de España y Portugal. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1,000,000 de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
¿Sabes ese momento en el que vas a firmar tu contrato de alquiler y aunque lo has leído más de 100 veces, palabras como caución, subrogación o retracto te suenan, no sé, a...
Ese es un momento Legalitas, de campeonato. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma UTC.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs va, dos minuts ja per sobre de dos quarts de dues, dimarts 2 d'abril del 2019, i nosaltres ja directes cap a les dues en directe des de els estudis de la cadena COPE Lleida amb la nostra tertúlia dels polítics. Avui hem tornat a fer ple després d'unes baixes de les darreres setmanes. Està amb nosaltres la Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
El Francesc Gavarrell de la Crida CUP. Francesc, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Paco Cerdà del PDeCAT Unió. Què tal? Bon dia.
Bona tarda.
Josep Maria Baiget d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dolors López del Partit Popular. Què tal? Bon dia.
Molt bon migdia.
I José María Córdoba de Ciutadans. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Per cert, primer de tot, deixeu-me que li pregunti al Josep Maria Baiget com està la Núria.
La Núria...
Està preparada per tornar als camps de joc?
Bueno, és un accident d'enquestos que se'n diu dels més tontos,
sí,
no? La típica
clar.
Torta de peu que estem acostumats aquí als lleidatans, perquè les voreres són molt singulars.
Diu, aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid.
Però bé, això l'únic que reclama és repòs, bueno, segons ella.
El problema d'això és que estem amb dates de difícil repòs, eh?
Bueno, ves, mira...
Ja. Ah, però de fàcil repòs, de reposament, tot el que es trenqui, perquè ara és l'època de reposar-ho ràpid.
Ara ho lligarem,
ara qualsevol cosa que hi ha a la ciutat així una mica...
Dis-li que ho expliqui, explica-ho.
Explica-ho, sí, perquè si no, no...
No, vull dir que ara és un moment...
A mi era fàcil d'entendre.
Ara és un moment, veus? M'ha entès hasta la Carme. Ara és un moment en què si hi ha qualsevol deficiència a la ciutat...
Ah, vale, correcte.
Ara ho denuncies i ho reposen superràpid. De repòs, de reposament, disculpeu el joc de paraules.
Però tenia altres connotacions.
Bueno, deia això perquè em consta, perquè ja m'havien avisat que la Núria Marín doncs, tenia un problema al turmell, i per això deia el símil futbolístic, que per cert, parlant de futbol, este Lleida Esportiu...
La Marinera.
Ens ho està fent passar malament,
El penúltim pitjor equip de la segona volta,
Sí, sí, i això que va ser el segon millor equip a la primera volta.
Gràcies
com
a
pot mutar un equip així? Ha canviat d'entrenador...
Això ho diràs tu, pots dir tu que ets entrenador també.
No, no, jo faig de delegat de...
Però l'Oliva no ha estat un revulsiu, no ha estat un...
Hauria hagut de ser, però no ho ha estat.
Jo crec que el Gerard ho va fer força bé, el van destituir per dos resultats dolents que no ho van ser del tot, i ja veurem com acaba això, ja veurem. De moment estem fora de playoff, però amb possibilitats d'estar-hi. Suposo que aquest diumenge ens trobarem tots els que estem a la taula i aquí... Bé, animant-los, no?
Per cert,
No, jo no hi vaig mai.
Jo tampoc.
No soc
de lliure. Jo no soc futbolera, gent.
Bàsicament soc culer.
Sí, no, però Francesc, ara que dius això...
Jo bàsicament soc anti-Madrid.
però mira, em va bé perquè ahir...
Jo no soc anti-res.
No, però a la tertúlia de la radiografia ahir ens vam fer ressò d'alguns tuits. Ja sabeu que quan les coses són maldades, a través de les xarxes socials hi ha gent que es desperta i, escolta, diu de tot. Però ahir ens vam fer ressò d'algun grup de gent que estava tuitejant perquè la gent anés al camp d'esports ja a xiular des del primer minut. No sé si és aquesta la solució, o no sé si és aquesta l'actitud.
No, això mai.
I més, a xiular aquí, al Lleida mateix?
Sí, clar.
Quan sents uns colors, jo sempre dic que els colors del meu cor de tota la vida són el blau i el grana, però si sents uns colors i en aquest cas són els de Lleida, que la gent... O sigui, no... Quan estan les coses malament, l'últim que has de fer és anar al camp.
Però això és com el que té un fill, no? I quan el fill se porta malament, el que fas és machacar-lo, no? Al contrari, no? Quan tens un fill que va malament,
no sé qui ho
fa, el que has de fer és...
No, no és la millor idea.
I més en la situació de Lleida.
De totes maneres, el món de l'esport i concretament el futbol és un món d'emocions.
Sí.
Jo recordo quan era petit que anava a catequesi i el mossèn sempre mos diu lo que els homes no diuen a casa o a la feina ho treuen al camp d'esports. Ho dic per la comparativa que has dit tu, sí, per l'exemple que has posat tu d'anar a xiular, no?
Els tribuneros han...
Les grades des de l'època dels romans han set una mica l'àgora de la conformitat i la desconformitat, no? La massa te dona eixo pluc de l'anonimat i allí treus lo millor i lo pitjor de cada persona.
Sí.
Bueno, això de massa a Lleida ja m'agradaria.
Sí, bueno, que
bueno,
doncs
els que hi vaiguin. Els que hi vaiguin.
Escolta, ja que parlem d'esports, ara us trobaré el tema del Dr. Music, perquè això és d'actualitat, de fa hora i mitja, però aquest diumenge, i a través del Twitter també, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va anunciar que després de les gestions fetes portava la Final Four de hockey altra vegada al pavelló 11 de setembre. Bueno, no sé com ho valoreu.
Bueno, ja la va portar... Ja
l'any passat, sí, per això dic, torna. L'any passat ja la vam tenir i la vam guanyar.
L'any passat, exacte.
Està força bé, eh?
La va guanyar.
I a més hi ha un tema que econòmicament surt millor que se faci aquí que no que se tingui que desplaçar al club a Itàlia.
Bueno, jo això ho vaig dir, però ningú m'ha dit quan val el cànon d'organitzar la Final Four.
Amb el balanç, parlant amb Enric Duc, que a més jo penso que el llista és segurament el que millor ho fa, perquè amb els recursos que té, la categoria que té, a més són molt bona gent, parlant amb l'Enric, el que em deia és que s'estalviarien molts diners.
Sí, no, clar.
Entre la gent que ve, etcètera, etcètera, el retorn, etcètera, etcètera, sapiguent que ja ho havien fet i que ho havien organitzat força bé, i el que costaria el desplaçament en un any que ja saps que no té un sponsor principal, etc, etc, pues semblava que això era la millor opció per ells, òbviament, i segurament per la ciutat, no?
Mm-hmm. Però és això, que no sabem quan, perquè realment l'entorn i el barris nord és un pavelló excel·lent per a aquestes situacions, a més, un pavelló
no, molt gran. De l'11 de setembre.
No, l'11 de setembre.
Ah,
jo pensava que es feia el...
No.
Pues així, no. Pues sí, si és molt petitet, no? Jo pensava que es feia el barris nord.
Bueno, petitet per 2.000 persones, que està bé, pel hockey...
Jo pensava que es feia el barris nord, que és un entorn que vas saber quan costa el club, ja directament el tema del cànon.
El cànon és l'únic que tenim que mirar, però ell me deia de que amb la balança sortien guanyant aproximadament, ell me va dir uns 6.000 euros.
Lo comido por
però, bueno,
comido,
no? A vegades tampoc les valoracions econòmiques no són exclusivament l'escandalé,
no?
El
nom,
el fet de despertar els interessos o del creixement o la canalla, tot això té un valor que no és quantificable.
És que aquesta ciutat s'hauria de sumar a tots els esgotejaments esportius que es pogués.
Seria massa gran.
La volta ciclista,
nosaltres vam veure... No està preparat per hockey, el hockey eleva la pista s'eleva i té topalls pels...
Paco, costats. Francesc, que teniu el José Maria que us estava explicant.
Ah, perdó.
No, perdó.
Fa tants dies que no ven...
Sentia un rum-rum, però no...
Doctor, nadie me escucha. No, això el que estava dient...
José María.
Gracias. No, lo que estava dient és que... Pues eso, que yo creo que esta ciudad se merece y apostar por cualquier acontecimiento deportivo que hay. De hecho, viene aquí la Vuelta Ciclista a España, la Vuelta Ciclista a Cataluña. Nosotros hicimos
bueno,
una propuesta.
Bueno, la Vuelta a Cataluña...
La Cataluña no, bueno, no.
Aquesta edició...
Nos ha dejado un poquito...
Ni el pasado, ni el otro.
Ni tan
otro,
sols
otro vecino, però que
ni tan sols, però és que ni tan sols ha entrat a territori.
La de Lleida sí que passa, no? La de Lleida sí.
Sí, la de Lleida sí. Però la Vuelta a Cataluña és veritat que va entrar 10 quilòmetres o més a la província de Lleida. Vaja, jo sé que tampoc el que despertem suspicàcies, però potser ens ho hauríem de mirar, també.
Enguany la van retallar bastant de recorregut i realment el tema de Ponent va ser una cosa, sí, molt justa.
Molt bé. Escolteu, parlant de territori, va, a les 12 s'ha anunciat una cosa que més o menys ja se sabia, però clar, fins que no ho han, amb roda de premsa, ho han confirmat, doncs no es podia dir obertament. Finalment, el Doctor Music, presumptament degut als dos informes desfavorables de l'ACA, marxa d'Escalarre i se'n va cap al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Bueno, hi ha hagut moltes reaccions ja a través de les xarxes socials. Evidentment, el que dèiem abans, no és esport, però bueno, és un festival de música i, per tant, també doncs, la gent... bueno, hi ha qui diu que perd l'essència de com es va crear, això jo crec que és evident. Però m'agradaria anar més enllà. O sigui, què suposa pel territori la pèrdua d'un festival d'aquestes dimensions? Perquè, clar, sempre diem que si l'impacte econòmic, que si etcètera, etcètera, però ara ja ens hem trobat amb aquesta realitat i amb moltes reserves fetes que es cancel·laran d'allotjaments i d'inversions. Com valoreu que finalment hagi marxat això? I com valoreu l'actuació? Perquè el Consell del Pallars diu que vol parlar amb el president Torra i els seus consellers del per què no han mogut fitxa i han facilitat que es quedés el festival aquí, que s'han trobat sols.
Bueno, és que, claro, aquí hi ha moltes qüestions, no? Vull dir, no és un tema que tan clar. O sigui, l'únic que està clar és que avui s'ha anunciat oficialment, perquè, de fet, ja feia dies que s'estava dient, no? Bueno, de fet, ahir...
La setmana passada es va filtrar
sí. De fet, ahir ja vam fer una reunió a la Diputació de Lleida, vam fer una junta de portaveus, precisament, per parlar d'aquest tema i ja es donava per fet que això es confirmaria, no? I que segurament aniria a Montmeló. Sí que és cert que hi ha uns informes de l'ACA pel tema de la inundabilitat, i pel tema aquest, pues, però també és cert que l'empresa de Doctor Music ha volgut marxar. I tu deies, el govern de la Generalitat, que volien parlar amb el Torra, a veure, l'ACA és l'Agència Catalana de l'Aigua, o sigui, és una agència de la Generalitat. I, a veure, la seguretat davant de tot, no? Però possiblement, alguna cosa es podria fer. Avui en dia hi ha moltes tècniques.
Es podria fer, no?
S'hagués hagut de fer. Ara ja no. Alguna cosa s'hagués hagut de fer, no? Amb tot el tema de les tecnologies, que pogués suplir aquesta manca de seguretat que l'ACA diu que existeix pel tema de les inundacions, no? Jo crec que és una notícia pel territori catastròfica, perquè la quantitat de gent que movia un festival d'aquestes característiques de restaurants, d'hotels, de, bueno, tot el que portava al voltant, no? I, per tant, pel territori, per un territori ja de per si molt deprimit, amb una població molt envellida, amb un despoblament i continu, o sigui, amb un perill real de despoblament, pues alguna cosa com aquesta, que realment aportava diners, aportava moviment, aportava gent a la comarca del Pallars, pues bueno, que ara no es faci, ja dic, és una notícia molt dolenta. Jo crec que alguna responsabilitat també s'hauria de demanar al govern de la Generalitat en aquest sentit.
Farem una ronda per 1 i després ja em demaneu torn. Seguim per l'esquerra, José María Córdoba, i parleu tots.
Bueno, jo crec que l'esquerra sóc jo, però bueno.
No, però, sí, és que sí, José María s'ha assegut a la dreta.
Tu tancaràs, que més vos.
Tancarà la porta.
José María Córdoba.
No, jo crec que l'ACA ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Además, l'ha hecho muy bien, o sea, por un tema de seguridad, decir que ahí es peligroso. De hecho, hace ni 4 años hubo un desbordamiento de aquel río que fue desastroso, tanto en la parte de la Vall d'Aran como en la parte del Vallar Subirá, incluso en la parte de la Vall de Benasque. Hubo destrozos precisamente por eso, porque hubo una coincidencia meteorológica importantísima que hizo que el río se desbordara. Dicho esto, yo creo que la impresión que ha dejado un poquito ahí arriba es que no se ha hecho absolutamente nada. O sea, no se ha tomado. Hay medidas de ingeniería que se podía haber evitado. Se pueden hacer muros, se pueden hacer muchísimas cosas. Hace muy poquito tiempo había un campeonato mundial de descenso de piragua, creo, ahí en Sor, y coincidía con el desove de las truchas, creo, y al final se consiguió que todas las truchas que hubiera en este tramo del río, quitarlas para que no, o sea, si tú te pones medio se puede conseguir. La impresión, ya te digo, es que cuando hablas con la gente del Pallars, es que los han dejado completamente donados, y además es que únicamente será un auténtico desastre, viniendo de un año que además que a nivel de la nieve ha sido también bastante, bastante malo.
Uh-huh. Carme.
Va, yo creo que el revulsiu del territori no ve per organitzar un concert, no? Jo crec que darrere de tot això ha d'haver un altre tipus de política, que no seria fer un concert cada 4 anys o cada 2 anys, o evidentment que jo crec que aquest concert ja, si realment no era possible, o sigui, aquí sempre funcionem al sistema aquest de país, no? O sigui, de fer les coses després. O sigui, les coses jo entenc que s'han de fer abans. O sigui, abans de proclamar que allí anava a fer un concert i tal, o sigui, això ja hi era. Per tant, per què diem que anem a fer? Per què fem que la gent del territori cregui? Jo, per exemple, nosaltres a la família, doncs, abans li deia al Ricard, al Port de la Bonaigua, doncs, ja des de fa 2 anys s'han fet les reserves, no sé què, no sé quantos, sí, tot l'hotel, perquè, bueno, afortunadament, no es va fer cap tipus d'inversió, perquè ja es veia que... Però, en sèrio, sempre hem de funcionar així. És que
però, teòricament, la venda d'entrades va començar fa
un any,
sí. Eh?
Bueno, però no solament la venda d'entrades, sinó...
Si no, allotjament, sí, també, clar.
Per exemple, jo t'explico una història, no? Allà dalt puja molt el tema del que se'n diu el poble anglès, que són aquestes estades que es fan, amb la qual aquest any ja no hi han anat allí perquè suposadament estava aquest festival i, per tant, han buscat uns altres llocs. O sigui, ja no cal, sinó que ja no és el que has invertit, sinó el que estàs perdent, no? Uh-huh. Però, de totes maneres, torno a dir, jo crec que el revulsiu d'aquest territori, d'aquesta zona, no passa per fer un concert.
Per cert, que no us he preguntat si algú tenia entrades, Francesc.
No. Jo...
Carme, tu m'has aixecat la mà?
Sí.
Ah, tu tens entrades per anar?
Sí.
I aniràs a la nova ubicació o no?
No m'atrau.
Jo no tenia entrades perquè, ara, ja que m'has preguntat això, o sigui, a nivell de festival, el festival Doctor Music era un absolut fake, i a mi, si em disculpareu l'expressió, el cartell era una absoluta merda, ja us ho dic ara. Els que vam anar...
No tenen res que veure.
Els que vam anar al primer festival, jo vaig anar al 96 i al 97, els grups de música que es van portar, i el que avui en dia se'ns beneia, si era una mena de Canet Rock 2, és que vull dir, la veritat és que per portar aquests objectes existeix el Canet.
97 o 98?
96 i 97 vaig anar jo. El festival va començar el 96 i 97 i em sembla que l'últim va ser el 98. Jo vaig anar al 96 i 97.
Jo vaig anar al 98.
Després a les bases, no?
I el cartell de festival ja era una mena de Canet Rock que s'hagués pogut repetir. Vull dir, no sé si vull... Sense menys tenir molts grups, personalment no me n'agrada de cap ni un dels que anaven. Però dit això, i per això ja no vaig comprar entrades, no m'estranya que acabin anant-se'n a Montmeló en aquest sentit, perquè ja era un cartell que res tenia que veure amb l'esperit inicial del Doctor Music. I després una mica, clar, és que és molt trist, no? Perquè estem parlant d'una realitat territorial, una mica el que deia la Carme. Estem parlant d'una realitat territorial, d'una realitat econòmica d'un territori, vinculat a si es fa o no es fa un macroesdeveniment a nivell nacional, clar. Això, més enllà d'aquest risc, potser que no es faci perquè realment afectarà molta gent econòmicament, ens han de plantejar si la sostenibilitat del territori, repeteixo, com deia la Carme, depèn d'aquests macroesdeveniments que fan que en un moment determinat el pic de l'economia, el producte interior, allò brut del poble i de la zona, pugi perquè venen mils i mils de persones de fora en un festival. Jo crec que el model territorial és un desastre. I en aquest cas sí que tinc el cor dividit, perquè crec que realment havia despertat moltes expectatives al territori, però per això, per aquest pa per avui gana per demà, perquè això no deixa de ser així, és pa per avui gana per demà. Per altra banda, tot el tema de l'aca i de l'aigua és un tema que s'ha de tenir molt en compte. El que passa és que aquí no s'ha filat prim, ni per una banda ni per l'altra, m'explico. L'aca ha anat a pinyó fixe, sense tenir cap tipus de contemplació, i doctor Mujic tampoc ha ficat res de la seva banda. I al final els afectats són els pallaresos i les pallareses. Però, repeteixo, que el model econòmic del Pallars sigui la subsistència en el període d'estiu per a aquests macrofestivals és molt trist. I en aquest sentit, jo sí que m'agradaria convidar, jo cada estiu pujo a Esterri, que fan un fantàstic festival que es diu Les Baiolet, de teatre familiar, que si no hi heu anat és el millor que es fa, i recomano a les famílies de Lleida que pugin, perquè és absolutament fantàstic, i en aquella setmana Esterri està preciosa.
Paco Cerdà.
Una de les millors temporades d'esquí, que ho sàpiguis.
No.
Ah, sí,
no.
Però si diu que no hi havia
neu. Te dono datos, els tinc aquí davant. 150.000 esquiadors solament al Nadal i 50.000 a Baqueira.
De quina part estàs parlant? Jo t'estic parlant del Pallars.
Baqueira, Boi, Pallars, el problema que ha tingut, Espot, el problema que ha tingut.
Exactament.
Ha sigut una avaria.
S'ha trencat una avaria i ha tingut que tancar.
Exactament.
Bueno, jo estic d'acord ara mateix amb el Francesc. És a dir, a mi m'he donat la sensació que...
Esteu d'acord alguna
vegada? No, sí, alguna. Primer, molt poques entrades venudes. Això és una decisió... des del meu punt de vista, que li va sobretot de conya a Doctor Music, les coses com són.
Cada vegada la seva decisió.
I lo de més, jo crec que es podia haver solventat. Hi havia una pressió perquè se poguessin buscar, el Pallars és molt gran, jo crec que hi ha altres alternatives, no tenia per què ser Escalarre, jo crec que hi ha moltes més alternatives, el que passa és que el nombre d'entrades venudes a Montmeló se suposa que seran molt més que les que se podien vendre allà. Òbviament, aquí ha fallat tothom. Ha fallat tothom, però també és veritat de que les normes són les normes i les normes per possibles catàstrofes són les que són. Això es tenia que haver previst fa 2 anys o 3 anys, perquè no és el mateix ara que quan vam anar nosaltres a veure l'Urrit, no? Per tant...
Tu també hi vas estar?
Sí.
En quin any?
Pues devia ser el 94, 95, no?
Primer és 96, 97, se'n van fer 3.
Devia ser el 96.
96, 97, 96.
L'any de l'Urrit, vaja.
L'Urrit, 97.
Pues 97. Mira que som grans,
I no et vas trobar amb el Francesc?
No, ell no estava.
No, jo no el coneixia. No.
Ell estava a la zona VIP i jo estava en tenda de campanya. Vamos, m'hi jugo que vulguis.
No, anàvem a classe amb el seu germà, que consti.
Ah, mira.
Tot sigui dit, amb lo qual... Sí, és veritat, és un desastre pel Pallars perquè tenia un cap de setmana complert. És veritat que el model del Pirineu té que canviar d'una vegada per totes perquè ni la neu te la garanteixen per tota la vida. Jo penso que els estius se tenen que desenvolupar més, jo penso que s'està aconseguint. Penso que a l'Aran i al Pallars l'estiu comença a ser molt més atractiu a vegades que l'hivern. I el Doctor Music... agafar, prendre nota i veure de que les empreses són empreses i a la millor cal collar-les d'una altra manera i no cagar-la en perdó com s'ha cagat aquí.
A la nota de premsa hi ha un paràgraf que molta gent ha fet referència que diu: gràcies a la seva ubicació privilegiada a Montmeló, a només 32 quilòmetres de la gran ciutat de Barcelona, hi ha múltiples accessos per vehicles, així com estació de tren, també és un recinte que ofereix multitud de comoditats pel públic assistent, difícils de trobar en un gran festival de música.
Doncs ja està tot dit.
Sí.
Bueno, Josep Maria Baiget.
Sí, bueno, aquí s'ha anat dient una sèrie de coses que moltes les comparteixo, altres podríem discrepar. Jo, per exemple, centrant-nos en el tema de la seguretat, deixant de banda com s'ha gestionat, que és el que aquí s'ha comentat, hi ha una dita que diu: vora el riu no t'hi facis el niu, i aquí estem parlant d'acumular milers i milers de persones amb unes dates que hi pot haver perfectament una tromba d'aigua i després el paper ho aguanta tot, però la realitat és la que és. Òbviament això calia tenir-ho clar en el moment que es va posar sobre la taula la possibilitat, és a dir, jo vull fer això. Jo, quan vull fer obres a casa, primer demano la llicència i quan tinc la llicència començo les obres. No començo les obres, després demano la llicència i després culpo l'arquitecte perquè no em firma la llicència d'obres. Seria un símil molt, molt reduccionista, però s'entén perfectament en aquest sentit. El que sí que és cert és que el Pirineu aquesta catàstrofe que aquí alguns que m'han precedit l'han plantejat, jo crec que no és tal, en el ben entès de que el Pirineu té unes característiques orogràfiques i demogràfiques que, en comptes de ser un risc o un perill o una pena, és una oportunitat, perquè és el model que la millor es vol desenvolupar, amb agricultura extensiva, amb el turisme, podríem dir, familiar, i tot el tema de la neu o dels esports d'aventura. I això són models que volen poblacions demogràfiques o poblacions, podríem dir, més aviat petites, i el Pirineu ofereix això. Què voldríem tindre un milió d'habitants al Pirineu? Bueno, per voler podem voler el que vulguem, però potser no seria el model que després ja no seria l'atractiu d'anar-hi al model. I el que és el tema de l'agricultura i la ramaderia, tots sabem que el que es vol és territori i no població. Altra cosa, les polítiques agràries i les polítiques de reequilibri territorial que es vulguin plantejar pel país. És a dir, bueno, a la millor Pirineu hi falten 10.000 persones, però no n'hi falta un milió ni mig milió, en aquest sentit. No? I centrant-nos en això, també és molt trist que es vulgui fer... Això és com un plan Marshall, no? És a dir, ve el concert i resolem totes les misèries que alguns governants, per les raons que sigui, doncs no han sabut o no han pogut desenvolupar i les volen amb aquest tupido velo de fer un gran macroconcert. Sap greu que es generin expectatives i que després ens disgustem, però de tant en quant, si ens poséssim davant del mirall, veuríem exactament què és el que podem fer, no podem fer, i què és el que no han fet quan toca.
Pel nivell de cartell que hi ha ara, les bases podria ser una alternativa?
Bueno, les bases, en el seu moment...
Sí, jo recordo, sí.
Les bases...
Sí,
un any... Van tenir el Senglar Rock.
El Senglar Rock, que s'havia tret de Montblanc i es va voler recuperar, i bueno, van vindre grandíssimes bandes a les bases.
Sí.
I, de fet, a les bases, és, per un festival d'aquestes característiques, és un lloc excepcional. Bueno. I, de fet, es va dir, Lleida no té un gran lloc per a...
Podria ser una alternativa, però, claro, està clar que és una empresa que, bueno, que ha buscat un altre lloc
i s'ha d'acondicionar. Bueno, sí, sí, s'acondiciona, però el que passa és que també és un espai que es va voler utilitzar com a lloc de festival, però diguéssim, posem un descampat i poca cosa més, i clar, les empreses necessiten uns serveis, necessiten un acondicionament, no val que sigui només un descampat, i menys en un lloc com Lleida, que a l'estiu, si és un descampat, no és la muntanya. Jo crec que les bases hagués un bon lloc. Curiós una cosa, lo de Neo Sala i el Doctor Music, com va acabar al final, el 98 va ser l'última, i després també... que si marxem, que si no marxem, que si ens quedem. Se'n van anar a Astúries, el Pallars també es va quedar més penjat que la una, i al final Astúries també va fracassar. Vull dir, que la relació del Doctor Music amb el Pallars sobirà, no? Diguéssim
que no... A veure, lo que està clar és que no ha estat una bona notícia, i de fet els alcaldes de la zona, pues, bueno, estan preocupats, no? Perquè, claro, tenien unes previsions per aquest estiu que no hi seran. Bueno, jo, amb una cosa, coincideixo amb el Josep Maria. O sigui, a veure, vale, de moment és una catàstrofe perquè perdran un munt de diners a la zona per aquest any, però, bueno, a la vida, pues, bueno, tot s'ha de replantejar, no? I el territori, pues, està clar que és un territori que té una despoblació. Aquest diumenge hi havia una manifestació important, precisament del món rural, del tema del despoblament, i jo crec que, bueno, que la gent està començant a prendre consciència de que aquests territoris, com és el cas del Pallars, que és molt extens en quant a territori, però que hi ha pobles que desapareixeran. O sigui, no es tracta de que sigui una Barcelona bis, però hi ha pobles que desapareixeran. I jo crec que alguna cosa s'ha de fer per aquest reequilibri territorial, no? Conservant les seues característiques. O sigui, són territoris que han de viure de l'agricultura, són territoris que han de viure del turisme, tenen unes característiques determinades, no?
Bueno, deixa...
Però hem de mirar de que tinguin també una mica de riquesa, claro, de que hi hagi allí alguna activitat que proporcioni diners.
Escolta, que ens queden 3 minuts només per arribar a les 2. Aprofitant que tinc aquí avui el Francesc i que el vaig veure l'altre dia amb bicicleta, aquí divendres es va provar el tema dels patinets i tot plegat.
L'altre dia li vaig fotre bronca pel carrer, no em va sentir, sí, perquè anava fora del carril.
Ah.
No me consta.
Finalment queda restringit a carrils bici i zones 30.
El tema dels patinets...
Els patinets. I la bicicleta?
No, la bicicleta pot anar per la calçada.
Sí?
Sí, la bicicleta sí. El que no pot anar per la calçada és el patinet. La bicicleta sí que pot anar per la calçada. I llavors el que va millorar els patinets va ser les passarel·les, les diferents passes que va, les bicicletes hi podien passar i al principi els patinets no, i ara hi podem passar. També s'ha de dir que és una ordenança que no contenta ni a patinets ni a bicicletes, eh? Vull dir que també s'ha de dir que s'ha aprovat a correcuita i una mica s'hagués pogut escoltar més als usuaris, però és el que hi ha.
Avui estava multant a un usuari de patinet.
Avui?
Sí, sí, sí.
Però no
un cotxe de la Urbana l'ha parat així.
Avui per avui els patinets no poden anar per la calçada, però clar, si no pots anar per la calçada i els carrils bici són el que són, amb les intermitències i els talls que tenen, clar, què fas?
És complicat.
I a més és que ha venit per a quedar-se el patinet.
Sí, cada vegada hi ha més.
No, és que jo crec que és més una solució per la ciutat que no un problema.
Bueno, la solució per la ciutat passa per l'espasa de Damocles, que és pacificar el trànsit.
Sí, correcte.
Si es pacifica els carrils d'una sola direcció, de dos carrils o d'un carril a zona 30, automàticament, amb l'ordenança actual, tots els patinets podrien circular i conviure, bicicletes, patinets i vehicles.
De fet, la DGT és el que ha anunciat.
Bueno, la DGT anuncia això fa anys, però a les Espanyes sempre tenen molts problemes a prendre decisions d'aquestes característiques, perquè aquí ho podem entendre, però a fora, doncs, pel que sembla ser, no els hi acaba de convèncer. El motor i el yonquisme de la gasolina té molta força.
Però és curiós, perquè al final el patinet no deixa de ser un usuari de cotxe que abandona el cotxe i agafa el patinet. No és el mateix tipus d'usuari que la bicicleta que fa exercici i tal. És a dir, es podria aprofitar aquesta...
Bicicletes elèctriques, també.
No, però es podria aprofitar aquest fet de...
No, però jo estic d'acord que un patinet treu un cotxe del carrer.
Sí, ni més ni més.
La bicicleta és un altre tipus d'usuari. Ja no el té, ja no l'utilitza. Però un patinet treu un cotxe, sí, però...
El que treu...
Però s'ho va estar plantejant.
Ho he demanat per als Rejos, sí.
El que
fa gran.
El que treu usuaris de totes les modalitats és el transport públic.
Això també. Carme, Francesc Paco, Josep Maria Dolors i José Maria, gràcies per estar amb nosaltres. Que tingueu bona setmana.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Doncs apa, 30 segons, arribem a les dues senyals horàries i ja saps que arriba els serveis informatius de la cadena COPE perquè estiguis al dia i també de les darreres hores. Escolta, que acabis de passar un bon dimarts, eh? Demà ens escoltem, com sempre, a les 12:20. Fins llavors, una salutació de qui et parla, Ricard Álvarez.